Forat. Sempre havia sigut curiós i agosarat com una criatura. Passaves ja dels 20 anys, però, quan acompanyares els teus progenitors en aquell retir a un poble de muntanya. Ells buscaven salut, tu, descansar dels exàmens. Havíeu triat el mes de juny pel clima suau, per la tranquil·litat. No hi havia ningú. I pel baix preu dels joguers. Projectares un horari minuciós per aprofitar el dia, amb temps per a llegir, fer esport i vagar. Res no t'agradava tant com explorar els camins de terra que pujaven fins ves a saber on. Adoraves el desconegut. No podies suportar anar-te'n a casa sense resoldre un dubte plantejat. On deu durar aquesta bifurcació? Què hi deu haver dins d'aquella cova? No tenies por. Succeí que un dia t'allunyares molt, muntanya amunt, i et trobares en una plana sense rastres d'estar habitada, i que en dit espai descobrires un mur, una tàpia de rajola, lluïda amb cement blanc. Què hi deu haver a l'altra banda, et vas dir. T'hi acostares. La paret era massa alta per saltar-la. Donares la volta, buscant-hi una obertura. La construcció era de forma rectangular i mancava de porta per accedir-hi. Quin sentit tenia això? Només trobares una bretxa toscament circular en un dels murs, un petit forat a l'altura del pit. Si no hi puc entrar, pensares, tindré almenys l'ocasió de ficar el cap i escodrinyar què hi ha dins. T'introduïres fins al coll. No hi havia sostre, llevat del blau intens del cel. En principi, no advertires res d'estrany. Deixaies trossos de fusta i de roba. Un abocador, simplement. Un abocador impenetrable? Per on devien descarregar els residus? I per què tot just allà, on l'accés era tan difícil? Al cap de poc, d'aprofundir en l'observació, distingires vèrtebres, coxals, fèmurs, clavícules, costelles i cranis de persona que conformaven un cementeri caòtic. Introduïres al màxim el cap per apreciar millor les restes i formar-te un criteri. No tingueres temps. Quan la percepció d'un alè desconegut et feu girar el cap vers la dreta, la destral esgrimida per aquell individu que havia esperat pacientment et va caure, precisa, amb força, sobre el tendre bescoll, i la teua ganyota de sorpresa va redolar, sordament, entre inexpressives i anònimes calaveres. Descansa per sempre en pau. Aquest conte forma part del llibre de contes de Manuel Baixaul i Espiral, que va publicar Columna l'any 1998.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 28 de juny, és dilluns, i són les 9:04 i estem en directe a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 146. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, Francesc. És el programa número 146 i l'últim d'aquesta temporada.
Exactament, el proper programa ja serà el mes d'octubre, principis d'octubre. Bé, saludem la nostra tècnica també, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem a tota la nostra audiència que ens està escoltant setmana rere setmana. Saludem també en Joan, que no és aquí avui a l'estudi, de cos present.
Ens deu estar seguint, segur, des de Malta, amb un ordinador portàtil.
Molt bé, ja esperem. Bé, doncs avui tenim un programa que heu vist que l'hem començat amb aquesta lectura que ens ha fet l'Emili Roig, un conte de Manuel Baixauli, d'aquest recull de contes que es diu Espiral. Això ho diem perquè d'aquí una estona emetrem una entrevista que se li ha fet, telefònica, que se li ha fet a Manuel Baixauli, l'autor de L'home manuscrit o Espiral, entre d'altres. Bé, tenim cròniques des del País Valencià, l'Empar Murelló i des de Mallorca, amb la nostra benvolguda companya Antònia Melis. I tenim també literatura i cinema. Avui parlarem d'un llibre de Giovannino Guareschi, El petit món de Don Camillo, i comentarem una mica les diverses adaptacions cinematogràfiques que se n'han fet. També tenim noticiari, tenim l'editorial, en Joan ens farà una mica de balanç d'aquesta temporada i en Jordi acabarà el programa amb la frase.
La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon la nostra benvolguda companya, Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada, com esteu?
Doncs molta calor.
Molta calor, ahir, per acomiadar el curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu.
Sí, tant. Ja saps que avui entrevistarem en Baixauli, oi?
Sí, ja ho sé que l'entrevistarem. Estic molt contenta, tinc moltes ganes d'escoltar-lo, a veure què diu, què compta i què li pregunteu i tot això.
Molt bé, i què ens contes tu?
A veure, doncs us conté diverses coses. Bé, jo volia acomiadar-me, a banda de donar un poc l'agenda que faig cada setmana, parlant d'algun llibre i xinar, deixant-ho caure per si els nostres lectors i les nostres lectores s'hi volen apuntar, doncs que prenguen nota i que puguen llegir aquest estiu. Comença, si voleu, amb la cartelera o amb l'agenda, que estaria bé, i us conte. Mira, divendres 2 de juliol, al Centre Octubre Cultura, Centre Cultura Contemporània, a les 7:30 de la vesprada, es farà un homenatge a Santiago Carrillo. Es presentarà el llibre Los viejos camaradas, que ha fet ell mateix, i m'ha semblat important de retraure això, perquè també estarà en l'acte José Luis San Pedro, i bé, i se'n farà càrrec d'eixa presentació d'eixa llibre Alfons Cervera, que és un dels nostres autors, no? Però semblava que no només Carrillo, per la figura històrica i de pes que representa la nostra història de l'estat espanyol, i també l'escriptor José Luis San Pedro, que també té un pes literari important, doncs que era, estava bé de remarcar això, no?
Molt bé, i tant.
Però ahí comencem.
Què més?
Més coses. A Car Revolta, el mateix dia, aquesta setmana, a les 8 de la vesprada, Car Revolta fa 10 anys i ho celebra amb una festa al carrer. El que faran serà una passejada, un xicotet recorregut pel solar de l'antic Teatre Princesa, que va... No és que va caure, és que va deixar caure i volen muntar allí un parc i tal. És una espècie de recorregut reivindicatiu pel centre de la ciutat. I acabaran un sopar a les 10 de la nit, un sopar popular i una festa a una plaça d'allà del centre, a la plaça Viriat, amb les actuacions de Rafa Xambó i d'Ali Farnat. Hi participen les associacions de veïns del barri i la societat coral Micalet i tot això. Més coses. Els creadors d'Alboraia han presentat les seues obres literàries. Bueno, enguany s'han concedit a títol pòstum a Remedios Ros, mal, per la seua trajectòria dedicada al teatre en diferents entitats, i a la Societat Musical d'Alboraia, també per la tasca que fa al poble, en principi dir que el diumenge mateix era que se van concedir els premis anuals, no? Però que són premis a partir del partit un poc que està engegant la cultura valenciana i la llengua, que és el Bloc, així a València, que si bé és cert que té una tendència més centredreta, si voleu, no tan esquerrana...
Sí, doncs... però em sembla que a Sueca, per exemple, hi ha un consistori format pel Bloc i Esquerra Republicana al País Valencià.
Sí, estan funcionant bé, ja us dic que són els únics que manegen un poc el des del punt de vista de la llengua també i de la cultura nostra, no? Doncs els que manegen un poc el cotarrillo.
Encara us falta l'arribada de les CUP als consistoris del País Valencià,
nosaltres
oi?
Nosaltres no els tenim encara.
No estan gens implantats. Què esperen? Jo els animo des d'aquí. Anem.
A veure si des d'ahir animeu alguna cosa, perquè des d'aquí ja animem ben poc, ja us ho dic.
Carai. Bé,
però no defallem. Què més coses? La Vall d'Albaida ha celebrat aquest cap de setmana també... diguem-ne, una trobada d'alcaldes, de portaveus de la Mancomunitat, de partits polítics, de sindicats, d'empresaris, de pensadors, d'escriptors, d'alguna manera per a revelar, no sé, amb força i desmarcar-se, no?, i començar a canviar cosetes, perquè aquí hi ha coses que no canvien i que políticament estan molt lligades a determinats partits que no volem mirar només que per al seu melic. I d'alguna manera la Vall d'Albaida se'n revela contra aquesta estratègia. I això ha fallat també en premis literaris. Sabeu que la Vall d'Albaida celebra el Premi de Literatura Eròtica i bé, un poc per ahí. I més coses, a veure, ha sigut aquest cap de setmana, el Dia de l'Orgull s'ha celebrat, el Dia de l'Orgull Gay Lèsbic s'ha celebrat aquest dissabte, i aleshores jo volia recomanar com a primer llibre així per a l'estiu, Ells s'estimen, poemes d'amor entre homes, val? És una traducció, però bé, en principi és literatura gay valenciana. El Vicent Molina Foix, el Lluís Fernández, el Carlos Sanure també, el Vicent García Cervera, venien uns quants d'autors que tenen el tema així més considerat, del món homosexual, i d'ell està també fer una ullada, no? Com que fa dues setmanes us vaig recomanar llibres de ciència, doncs això. Més llibres que us recomane que per a aquest estiu. De l'èxit a la crisi. També he parlat alguna vegada d'aquest llibre, és una publicació de la Universitat de València i és també per remenejar-nos les consciències i d'alguna manera tractar què fa la dreta valenciana i quina és la crisi de l'esquerra i si hi ha possibilitat de canvi. Un altre llibre de Bromera, Eclipsi, d'Esperança Camps, també al voltant de una senyora que és crítica literària i que no sap que hi haurà un dia que canviarà la seva vida i bé, d'alguna manera com se'n remou a partir d'un fet que li passa, que és un accident de trànsit. Això ha sigut Premi Narrativa Vicent Andrés Estellés aquest any, i per això m'ha semblat bé recomanar-lo. I després una cosa molt fresca, que també vaig parlar un dia, però per això la retrac ara sí, de diversos autors, que es diu For Sale, For Sale, si voleu, o 50 veus de la Terra, no?, que és un recull de poesia que fa Maria Josep Escrivà, que és l'editora i poetessa que s'ha encarregat un poc de la compilació, i ho publica Edicions 96, i que està participa, entre d'altres, Marc Granell o Josep Piera. I no sé si tenim temps per a més coses o ja me'n vaig.
En part, hem pres nota de tot el que ens has dit.
Molt bé, doncs fins a una altra, que serà, suposo que a l'octubre, que tinga un molt bon estiu,
igualment,
que gaudiu molt del temps lliure, que llegiu molt i que així prenguem forces per a retornar la pròxima temporada, d'alguna manera.
Molt ben, part.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
I amb aquests bons desitjos, doncs, acomiadem la teva intervenció, l'última d'aquesta temporada.
Sabeu que aquest cap de setmana s'ha retrobat la gent de l'Alguer, que anà cap als anys 60 Catalunya-València-Balears
sí,
a la ciutat de l'Alguer. Doncs aquest cap de setmana s'ha produït de nou el retrobament. Així que fins el retrobament a l'octubre, nosaltres també.
Molt ben, pare.
Molt bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Bé, tenim també en línia la nostra benvolguda companya a Mallorca, l'Antònia Melis. Bon vespre, Antònia.
Bon vespre.
Què tal, com estàs?
Com és aquesta hora baixa a Mallorca? Veus
bé,
un cel?
Molta calor.
Molta calor, eh?
Va, era ara.
Molt bé. Com cloem aquesta temporada? Què ens vols dir?
Doncs jo conclouré amb un homenatge a en Saramago.
Ah.
Que ha estat recentment mort. Doncs la coalició d'Esquerra Alternativa i Verda més Esquerra Unida de Manacor proposarà a l'Ajuntament de la ciutat que dediqui una plaça a un carrer a l'escriptor José Saramago, en record d'un portuguès universal que mai va deixar de creure en els valors de la justícia, la llibertat i la solidaritat, segons ha manifestat el coordinador de la formació, Javier Morell. A més, de demanar la designació d'un carrer o plaça en nom de José Saramago, sol·liciten que es traslladi l'acord de ser aprovat a l'Ajuntament de Ties, en Lanzarote, perquè comuniqui les iniciatives a la família de l'escriptor. I un altre escriptor, el nom del qual posarà nom a un carrer, serà Baltasar Porcell, que també ha mort durant aquest any. Però aquest nom, aquest escriptor posarà nom a un carrer d'Andratx, que és el seu poble natal, per la seva labor al llarg de la seva vida i molt apreciada. Aquest acte va tenir lloc a Andratx. La vila de Baltasar Porcell va agrair la iniciativa del govern per tal de mantenir viu el seu record. Així mateix va declarar que el seu carrer sols fos peatonal, ja que l'escriptor no era partidari dels cotxes. La plaça va ser descoberta ahir, en presència de familiars i amics, juntament amb l'alcalde Isabel Alemany i la regidora de Cultura Antònia Ensenyat, entre d'altres. Després passaré a un assumpte que ens afecta a tots, a curt o a llarg termini. Està relacionat amb la natura. Un grup de 30 voluntaris retirà ahir, baix la supervisió dels tècnics de l'Ajuntament de Pollença i de la demarcació de Costes Balears, més d'un centenar de boies i cadenes que invadien la zona de bany de Pollença, per tal de prevenir l'extinció i protegir el creixement de nacre, que és un mol·lusc de grans dimensions, que està en perill d'extinció, i també per la seguretat dels banyistes. Però hi ha un pas de polèmica per part dels propietaris de les barques, ja que també tenen dret a poder tenir allà les seves embarcacions. Però no només hauríem de trobar un sistema o una manera per tal que els patrons puguin tenir allà les barques, sense danyar el medi ambient. Però jo trobo que no només s'haurien de prendre mesures a les embarcacions, sinó que els banyistes, com la gent de muntanya, com la gent de ciutat, haurien de ser més responsables amb el medi ambient, ja que és gràcies a la natura que volem viure. Per exemple, a la selva el lleó és el rei, però a la selva urbana som nosaltres els reis. És que...
I les reines?
Estan controlant tot. Vull dir que som nosaltres que tenim poder, que els animals, les plantes, els arbres, no tenen veu. Són nosaltres que els hem de protegir. I sense ells no poden viure.
Alguns miolen, però això.
Com?
Alguns miolen, però.
Sí.
Els moixos miolen.
A bé, sí. Però vull dir que no...
No, ja t'entens.
Sí, si un cal li fan mal, ells ho amagarà.
Tens raó.
Però nosaltres, amb una escopeta, el volen matar. Vull dir que ell no... Que nosaltres tenim més poder que ell. Som més forts.
Oh, i tant.
No és vera. I de pas he descobert una fotografia a un llibre, en el setmanal d'última hora, que m'ha cridat molt l'atenció. És que vull observar una gavina que està mig oberta i que hi ha molt, i que a dins del seu estómac i de la seva panxa hi ha molts objectes, tants de botelles, encenedors, plàstics, fins i tot de cabells. I això no és cap composició artística, és una gavina que està oberta per la meitat i podem veure tots aquests objectes. Ha estat presa a les illes Midway del Pacífic Nord.
Ah, no és dieta mediterrània,
Com?
Del Pacífic Nord, dius.
Sí, però jo crec que no importa anar tan enfora.
D'acord.
Que per aquí també aquestes gavines que volen per aquí, s'alimenten, vamos. Oh, perdó, s'alimenten fatal.
No ho sé,
clar,
no ho sé, però de vegades quan et cau un regalet d'una gavina, de vegades penses, potser que no mengessin tant,
Molt bé, Antònia.
Bé, va, han d'anar alerta, no, bé.
Antònia, doncs gràcies per la teva intervenció. Bé, ens veurem, ens sentirem a l'octubre, quan torni a començar la nova temporada del Tirant de Llebres.
Bé, volia felicitar a tots els peres que ara se festivitat de Sant Pere, patró dels mariners.
Queda dit, doncs. Molt bé, Antònia, doncs una abraçada, que tinguis bones vacances.
Moltes gràcies per ser aquí setmana rere setmana. Comptem amb tu per la temporada vinent.
Va.
Entesos. Gràcies. Vinga, a reveure.
Sí. Serà que m'ho vagi agradar.
L'entrevista.
Avui tenim una entrevista a Manuel Baixauli, l'autor de L'home manuscrit, també d'Espiral i de Verso. L'home manuscrit és una novel·la de gran èxit, Espiral és un recull de contes que s'ha reeditat recentment i Verso és un llibre que no s'ha reeditat, una novel·la, crec, i es troba també en els orígens de l'escriptura de Manuel Baixauli. Però abans de parlar directament amb l'autor, que hi parlarà la persona que tenim avui a l'estudi, que és un professor de secundària, Emili Roig, sentirem la introducció que ens farà l'Emili Roig sobre Manuel Baixauli. Quan vulguis, Emili.
Molt bé. Si arribeu a Sueca, capital de la Ribera Baixa, i pregunteu pel carrer Sant Josep a qualsevol dels suecans que us trobareu pel carrer, el primer que pensaran és que voleu anar a veure la casa de l'escriptor sueca Joan Fuster. La segona hipòtesi que poden arribar a pensar és que voleu anar al Centre Cultural Bernat i Baldoví a veure alguna representació teatral o algun concert. I, finalment, algun que altre indígena pot arribar a pensar que voleu anar a la biblioteca suecana a la presentació d'algun llibre o alguna xerrada literària. Si és així, tots s'hauran equivocat. Volem anar al carrer Sant Josep per veure i parlar amb l'escriptor suecà Manuel Baixauli, que, a més de ser escriptor, és també pintor. Un pintor que fa una pintura que, com ha comentat ell mateix, està a les antípodes de l'academicisme conceptual que domina el món actual de les arts plàstiques. És significatiu que ell mateix es considere un extraterrestre en el món de la pintura. Però Baixauli no és sinó un pintor que creu en la pintura i és també un escriptor que creu en la literatura, en la bona literatura. Com a suecà que sóc i amic de Manolo, he tingut el privilegi de seguir la seva curta i incipient carrera literària. Carrera que es va iniciar amb un llibre que vaig tenir el privilegi de presentar teatralment, amb guió del mateix Manolo, un 18 de maig de l'any 97, a Sueca, a la llibreria Sant Pere. Es tractava del llibre Breu tractat d'ornitologia. Un any després, ens sorprendí amb el magnífic recull de relats titulat Espiral, que guanyà el Premi Ciutat de Badalona de 1998. Recull que recentment ha estat reeditat i reescrit amb una operació literària semblant que em recorda l'operació feta per Josep Palacios amb el seu alfabet. Tres anys després publicarà la seva primera novel·la, Verso, que va guanyar el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira del 2001. És una novel·la que comença a apuntar el que serà la seva forma d'escriure, barreja de monòleg interior amb la tercera persona, els dietaris, les reflexions sobre l'art, la literatura, la vida, els paisatges coneguts i estimats. L'any 2007 va publicar la que és la seva darrera novel·la, L'home manuscrit, de la qual ja van 8 edicions i que va guanyar el Premi Mallorca de Narrativa l'any 2006. Novel·la que ha rebut un gran nombre de distincions, com el Salambó o el Premi dels Escriptors Valencians, entre d'altres. Actualment s'està fent la seva traducció a l'italià. Bona nit, Manolo.
Hola, bona nit.
Hola, assistem a Ràdio Sant Celoni a fer-te una entrevista amb motiu de L'home manuscrit, però bé, tractarà una mica de tot, de tot un poc.
Molt bé.
Sí, ja que com m'està parlant de L'home manuscrit, que és la teua darrera novel·la, és una novel·la amb moltes distincions. Tu t'esperaves aquesta resposta per part de la crítica als escriptors?
Pues ara veuràs, jo tenia una fe cega quan acabé el llibre. cada vegada que el reescrivia i me'l rellegia m'ho passava tan bé que dic, això té que agradar, això té que agradar a algú. Però després vaig rebre tantes patades d'editorials i la gent que s'ho mira, i fins i tot els quatre lectors amics a qui sempre passa el manuscrit em van dir que els havia agradat, que tenia molta qualitat, però que era anticomercial, que no m'esperava ni premis, ni vendes, ni res d'això. Aleshores, el meu entusiasme inicial es va veure un poc minvat. O sigui que no m'esperava el que ha passat després, de cap manera.
Ja, clar, això que estàs ara comentant, perquè, clar, és una novel·la que patix una peregrinació per editorials que la rebutgen, perquè tu dius que és poc comercial.
Sí.
I, clar, tenint en compte que ara va per la 8a edició, alguns editors deuen estar pegant-se cops de cap contra la paret, no?
La veritat és que algun dels editors que em va dir que no m'ho ha oferit mil vegades després de que publica ja el pròxim que faça i tal. Però, vaja, jo el que trobo és que les editorials no arrisquen, no se n'eixen dels patrons establerts, no? I quan un llibre està escrit o bé que parla d'un determinat tema o està escrit d'una determinada manera que s'enix d'aquests patrons, pues no volen posar-se perquè tenen por de perdre diners.
Clar, perquè ells veien la novel·la, veien que no era la línia comercial, no, editorial,
sí,
i anaven rebutjant-la, no?
De totes formes, jo quan ja vaig veure que passaven els mesos i no hi havia manera de que ningú me la publicara, al final vaig decidir presentar-me un premi. I ahir sí que vaig tindre sort, perquè vaja, normalment tu saps que n'hi ha molts premis que estan mafiats, que estan ja mig encomanats, i clar, jo no sabia a veure quin tindrà alguna porta oberta, no? I vaig anar a presentar-me al que em pensava que era un dels més difícils de guanyar, que era el Mallorca, però com que era un premi jove, i la veritat és que no sé ara com estarà, però en aquell moment era un premi organitzat d'una manera exquisita perquè ningú poguera posar ahí a un amic seu, no? Al punt que la nit de lliurament del premi a Mallorca, el jurat no sabia qui era la persona que havia guanyat. Sabien quina era l'obra, però no l'autor que havia guanyat. Jo, no sé, ho vaig trobar allò molt net. Total, que em donaren el premi i a partir d'ahir la història del llibre ja varia. Comencé a rebre ofertes editorials i tot ja funciona d'una altra manera.
I perquè què és el que més destacaries de la novel·la perquè estiga tenint l'èxit que està tenint entre els lectors? Perquè si porta 8 edicions és perquè s'està venent i evidentment s'està llegint.
Això és molt difícil de saber, eh? Jo no tinc idea, jo no sé. En part jo crec que parla de coses que ens afecten a tots, no? De coses que qualsevol persona s'hi pot sentir, identificar. Però d'altra banda crec que també la manera d'estar escrit el llibre està escrit amb una llibertat tan gran sense pensar en possible públic, possibles crítiques, ni els editors ni res, que trobo que més d'algú haurà trobat que és una manera distinta de contar una història, no? I que li pot haver atret per això.
Sí, sí, perquè com es va forjar la història? Com se't va ocórrer?
El llibre naix a partir d'una imatge, però no d'una imatge real, sinó d'una imatge mental. Pel cap sempre ens passen moltes imatges i quasi totes desapareixen immediatament. Però a mi se'm va quedar enquistar una imatge que consistia a una casa abandonada en un descampat als afores d'una ciutat, amb la particularitat que si tu t'acostaves a aquesta casa, veies les parets interiors de la casa, mig en ruïnes, les parets interiors, dic, pleníssimes de textos escrits a mà. Clar, aquesta imatge tan potent estèticament planteja qüestions, no? Qui ha escrit aquests textos, no? La primera, i per què els ha escrit. I això em va fer pensar en un personatge que estava fent balanç sobre el seu passat, sobre la seva vida. I a partir d'ahir va néixer tota la resta.
Perquè aquest personatge, un personatge que ens apareix a la novel·la sense nom, no?
Sí.
Que és inconegut, no sabem qui és en ningú moment, no?
Sí, però la gent ja directament l'identifica amb l'autor.
Ja.
Sí, hi ha inclús qui m'ha donat el condol per la mort dels meus pares en accident de trànsit. Però bueno, a mi, no sé, la veritat és que una novel·la sempre és una invenció, sempre és ficció, però al mateix temps el fet que siga ficció te possibilita que sigues més sincer que si fos una obra de no ficció. I això permet que pots posar en boca de personatges inventats allò que t'agradaria dir i potser no t'atreveixes a dir-ho amb el teu nom, no?
La realitat, no?
Vull dir que per una banda una novel·la és una invenció, però per altra és molt més sincera que si fos una obra de no ficció.
Sí, sí.
Quan em pregunten, és autobiogràfic? Jo dic sí, perquè és realment una experiència viscuda. Tant fa que hagi sigut viscuda físicament o no. L'important és que l'hagis viscuda mentalment, no interiorment. I jo aquesta història l'he viscuda molt i repetidament perquè he reescrit molt el llibre.
Tot i que no varen morir els teus pares en un accident de cotxe, clar, clar, clar.
I moltes coses que es conten no són reals.
Sí, sí, sí. Sí,
en principi la idea de la casa és imaginar, o sigui que...
Sí, però no seria tan difícil trobar per la partida cases abandonades amb les parets guixades, eh?
Sempre partim de vivències pròpies, d'experiències pròpies. I si jo he imaginat això és perquè en el material que s'acumula en el magatzem de la meva memòria he forjat aquesta imatge. Això no és mai del buit.
Sí, aprofitant que ha eixit el tema de la mort.
Sí.
Clar, perquè el tema de la mort, el misteri, la ironia, són temes que van apareixent al llarg de la teva obra.
Sí.
El tema que és de la mort és un tema que t'obsessiona?
Podem dir-li mort, podem dir-li desaparició, podem dir-li oblit, però realment del que s'està parlant, del que jo estic parlant, és del pas del temps, que és el verdader drama de la humanitat. Tu ara mires un rellotge i mires les agulles que marquen els segons, van menejant-se i fan tic-tac, tic-tac. Això te pot sonar com un so familiar, no? I inclús agradable, quotidià. Però això realment és un corcó atroç que està menjant-se-mos a nosaltres, que està alimentant-se de les nostres vides. I aquest tic-tac és el que està robant-nos a les persones que estimem, el que està robant-nos la nostra joventut, la nostra força, la nostra bellesa, i el que acaba degradant-ho tot, el que estimem i a nosaltres mateixos. O sigui, és una cosa molt quotidiana, però molt atroç alhora. I això seria el tema principal de tot el que escric jo, no? El pas del temps.
Llavors no et poden considerar un escriptor sinistre, com han dit alguns.
No, jo parlo de la veritat, de la realitat. Si la realitat algú la veu sinistra, les coses són així. Sinistre, sí, sí. No. Sincer.
Sí, sí, sí. Mira, aquest matí, preparant la presentació de teua, mentre anava escrivint i anava apuntant els llibres, m'he adonat que cada llibre teu ha guanyat un premi,
sí,
literari, i que posteriorment ha estat publicat.
Sí.
I això m'ha portat a una reflexió, que és, en aquest país nostre, si no guanyes un premi, no et publiquen si no ets una vaca consagrada, o què és el que passa?
Això no passa sols en el nostre país, això passa en tots els països. Vull dir, tu, si sent un perfecte desconegut, el dirigeixes a una editorial i no fas un producte tòpic, no? Un best-seller o un tipus de novel·la que tinguin molt assimilat els editors, si fas una cosa una mica estranya, és quasi impossible que te publiquen sense premi. I amb premi ja és difícil, ja te dic, hi ha molts premis que estan ja predissenyats perquè guanyi un o altre. Aleshores, l'única porta que veig jo possible és alguns premis que no estan del tot decidits. I una vegada has guanyat algun premi i t'has fet una mica conegut i si has venut llibres, ara mateix jo, que encara no sóc una vaca consagrada, que dius tu, però sí que ja puc publicar sense premi, ara no tinc cap problema, tinc moltes ofertes i de fet he publicat Espiral, el meu antic llibre de contes, perquè gràcies a l'home manuscrit, perquè m'ha donat lectors l'home manuscrit i m'ha permès publicar l'altre llibre sense que l'editor s'assuste i tinga por d'arruïnar-se, no?
Sí, no? I ara què és el que estàs escrivint? Estàs amb un nou projecte, amb una nova obra?
Pues ara estic en la primera versió d'una novel·la. Una novel·la que mai sé el que escriuré demà, o sigui, vaig molt a cegues, A veure, és com quan conduïxes de nit, que només veus el que il·luminen els fars, si no veus més enllà, doncs jo cada dia penso, a veure, demà puc seguir, però només m'imagino un paràgraf o dos. Vaig molt a cegues. I això fa que a l'anar per camins desconeguts descobrisques llocs inesperats, no? l'únic que te puc dir de la nova novel·la és, l'únic adjectiu que m'atrevisc a dir és manicomial.
Molt bé, hem parlat de la teva escriptura, no? Però jo tinc gravada en el meu cervell una frase que està en un quadre teu penjat a Sueca que diu: el ric menja, el pobre s'alimenta.
Sí.
Continues escrivint els teus quadres?
Sí, m'agrada posar textos, en part perquè m'agrada estèticament la combinació d'imatges i textos, i en part perquè m'agrada també dotar els quadres d'algun element que faci reflexionar l'espectador, que no siga simplement una cosa d'impacte visual, sinó que puga perdurar. El que busque, tant en el que escric com en el que pinte, és que no siguin obres que es cremen a l'instant, sinó que puguen ser vistes moltes vegades. Jo, per exemple, quan em poso un quadre en casa, n'hi ha quadres que als 4 dies me canse. I realment jo voldria que els meus quadres no cansaren, que tingueren moltes lectures possibles.
Molt bé, Manolo. Moltes gràcies per la teua atenció i per respondre a aquestes preguntes.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra, fins la propera novel·la.
Vinga, que no siga massa tard.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura i cinema.
Bé, amigues i amics, després d'aquesta entrevista que hem fet a l'escriptor Manuel Baixauli, continuem amb l'apartat de literatura i cinema, i avui us volíem parlar bàsicament d'un llibre de Giovannino Guareschi, El petit món de Don Camillo, en traducció d'Esteve Riambau, editat per l'editorial A Contravent, en coedició amb El Matí Digital. Concretament, aquesta edició està dins de la col·lecció Latitud Nord, número 1, i el preu que té és d'unes 20,90 euros, i són 306 pàgines. Doncs, per què us parlem d'aquest llibre a l'apartat de literatura i cinema? Doncs perquè resulta que aquest llibre, El petit món de Don Camillo, és el punt inicial, podríem dir-ne així, de tota una sèrie d'obres que es varen fer a propòsit de dos personatges, Don Camillo i el senyor Pepone, que era l'alcalde d'un poble, del poble on passen totes aquestes obres, i resulta que aquestes obres varen ser adaptades al cinema. També hi va haver 6 pel·lícules dedicades a aquests dos personatges. L'autor, Giovanni Guareschi, resulta que va tenir també una certa activitat política a la Itàlia de la postguerra. De fet, va néixer l'any 1908, va morir l'any 1968, o sigui, va viure 60 anys, va ser periodista i escriptor d'obres humorístiques, bàsicament, quan tenia, des de ben jove, ja amb 21 anys, ja s'havia convertit en redactor en cap d'una revista satírica, el Corriere Emiliano, i a més, entre el 36 i el 43 també va ser redactor en cap d'una altra revista destinada a una discreta notorietat, diu Bertoldo, sí, va tenir una certa importància aquesta revista. Bé, què ens importa? La seva activitat política. No només s'ha de destacar que durant la Segona Guerra Mundial Guareschi va fer tota una sèrie de crítiques al govern de Benito Mussolini, o sigui, ja es va posar en política, sinó que després de la Segona Guerra Mundial Guareschi va tornar a Itàlia, va fundar una d'aquestes revistes satíriques, Càndid, i va començar a recolzar la Democràcia Cristiana a causa de la seva profunda fe catòlica. En aquesta revista, el Càndido va criticar els comunistes, concretament els caricaturitzava i els definia com els que tenien 3 nassos, i deia que el tercer nas servia perquè, diu, que d'allà en sortia el seu cervell i entressin les directives del Partit Comunista en comptes del nas, o sigui que feia unes crítiques salvatges als comunistes. A les eleccions de l'any 1948 Guareschi va participar d'una manera activa, va mantenir una actitud beligerant contra el Partit Comunista Italià, que resulta que, juntament amb el Partit Socialista Italià, s'havien aliat en el Front Democràtic Popular. Bé, això és important perquè precisament en aquest llibre de què estem parlant, El petit món de Don Camillo, el que hi apareix precisament és un alcalde comunista i un capellà anticomunista, precisament. Diu, Don Camilo i Pepone simbolitzen precisament el conflicte entre dues cultures trobades entre elles, es posen a davant una de l'altra, i que als anys 50 precisament topaven amb força perquè proposaven dues maneres diferents de plantejar la vida. D'una banda, el context tradicional social de la Itàlia catòlica i demòcrata cristiana que representava el capellà Don Camilo. I en canvi, per l'altra banda, hi havia una altra manera de veure la vida, que era el mode de vida revolucionari, comunista, que encarnava l'alcalde Pepone. Sembla que aquesta confrontació política, aquest enfrontament polític, a la vida real va ser important, va ser dur, i es va prolongar durant diverses dècades. I resulta que en aquestes novel·les de Guareschi aquest enfrontament es converteix en una reflexió divertida, sarcàstica, sobre la manera de ser dels personatges, de les persones italianes d'aquella època. Aquestes obres s'ambienten totes a la província de Reggio Emilia, als anys 50, més o menys una mica després de la Segona Guerra Mundial. Concretament, en el llibre de què us volem parlar, El petit món de Don Camilo, l'acció s'ambienta al desembre de l'any 1946, aquí comença, i s'acaba al desembre de l'any 1947. O sigui, aquest llibre, El petit món de Don Camilo, diríem-ne que el temps narratiu dura un any, concretament. Des que comença la novel·la fins que acaba, dura aproximadament un any. M'ha cridat una mica l'atenció l'estructura d'aquesta novel·la. De fet, abans de començar pròpiament la novel·la, que està formada per tota una sèrie de petits relats encadenats un darrere l'altre, hi ha tres històries inicials que el que pretenen és deixar clar als lectors el caràcter o la manera de ser de la gent que hi viu en aquesta regió. És a dir, què hi trobarem a la resta del llibre? Insisteixo que en aquestes tres històries inicials no hi apareixen encara ni Pepone ni Don Camilo. M'ha cridat l'atenció una cosa, Jordi, i és que els companys de Pepone, els companys de l'alcalde, tots aquests comunistes, resulta que moltes vegades no se'ls anomena pel nom. Simplement se'ls anomena el Llàstima, el Llamp, el Brusc, el Flac, el Ros. No sé si això...
Bé, són allò que en francès en diuen nom de guerre, o sigui, els noms de guerra o sobrenoms que tenen a causa de la seva militància política. Clar, hem de recordar el context en què passava tot això, en què se situa l'argument de la novel·la, que és, primer de tot, una Itàlia postfeixista, en què, naturalment, bona part de la població votava comunista, però a més, clar, el comunisme era una de les alternatives al feixisme. Però, naturalment, una de les alternatives al feixisme també amb les seves limitacions, que tindrien a veure amb el triomf o el predomini de la línia stalinista marcada per la Unió Soviètica. És a dir, recordem, per exemple, que coses que doncs, provoquen indignació avui dia. Tots aquells que van ser alliberats, els italians alliberats dels camps de concentració nazis, que havien estat comunistes, van ser molt mal rebuts pels seus correligionaris, perquè les directives que emanaven de la Unió Soviètica era que els comunistes haurien d'haver mort lluitant contra el nazisme i no pas haver-se deixat capturar, i per tant haurien d'haver arribat doncs, al seu sacrifici últim, i no havien d'haver sobreviscut, per tant, als camps de concentració. És a dir, és una societat molt polaritzada, i és clar, en aquest cas la novel·la, naturalment, allò que vehicula és un punt de vista esbiaixat, oi? El punt de vista de la democràcia cristiana sobre els comunistes, que eren els seus grans rivals en aquell moment.
El capellà Don Camilo, que per cert, entre una de les coses que crida l'atenció és que parla amb el Crist, amb l'estàtua de Crist que hi ha a la seva església, i a més el Crist li contesta, tant a les pel·lícules com a la novel·la. Això és una cosa curiosa.
Sí, recorda una pel·lícula, es deia Marcelino Panivino, on també passava?
No la recordo, aquesta.
Sí, hi havia com una mena de tendència a creure en miracles, després de la Segona Guerra Mundial. O no es creien res, o es creien miracles.
Bé, doncs, aquest anticomunisme del capellà es veu des del principi del text, quan es nega inicialment a batejar el fill de l'alcalde, de Pepone, perquè li volen posar de nom Lenin Lliure Antonio. al final acaben arribant a un acord. Bé, al principi d'aquest llibre, del petit món de Don Camilo, Pepone ha guanyat les eleccions municipals i és alcalde. Això ho trobem a la primera de les pel·lícules. Se'n van fer 6 de pel·lícules dedicades a aquest món, de l'any, a aquest personatge. És de l'any 52, la primera, Don Camilo, i de fet és l'adaptació pràcticament més fidel d'aquest llibre que hem comentat. Hi va haver 6 versions més fins a l'any 1965. El retorn de Don Camilo, l'any 1953, Don Camilo i l'honorable Pepone, de l'any 55. Aquesta és la pel·lícula que jo he vist. Aquesta és la pel·lícula que jo he vist per comparar llibre i novel·la. Evidentment, no tenen gran cosa a veure, perquè, de fet, aquesta tercera pel·lícula de l'any 55 resulta que el que fa és explicar la lluita que té el Pepone per aconseguir ser diputat. Evidentment, el llibre aquest, El petit món de Don Camilo, és un estadi més inicial. Hi va haver pel·lícules, de fet, fins l'any 65. Es van fer versions a l'any 55, 61 i 65. I sembla que els actors que varen interpretar aquests personatges eren actors força coneguts a l'època. Un actor que es deia Fernandel.
Oh, i tant, i tant.
I un altre que es deia Gino Servi, que era el que feia el paper de Pepone, i l'altre, el Fernandero, el que feia el paper de capellà.
Sí, sí, el recordo en aquest paper. Bé, és un actor molt de la seva època, vull dir, no és pas que se'ns hagi d'entrevessar necessàriament, però és molt de la seva època.
Bé, per acabar aquest petit comentari, volia referir-me a alguns aspectes concrets, a alguns episodis concrets d'aquest llibre. I trobareu una versió molt, molt curiosa de Romeu i Julieta. Una versió passada per aquest filtre, d'aquesta Itàlia d'aquests anys. Ja, si la llegiu, ja ho veureu. Hi ha una anècdota curiosa, que és un episodi molt concret de l'alcalde que ven diaris. Aquest episodi, aquest aspecte concret d'aquest primer llibre, el trobem a la tercera pel·lícula. La tercera pel·lícula de l'any 55 agafa precisament, això també hi apareix. Això crida l'atenció. Pels que llegiu aquest llibre, recordeu la història del gos. Aquell gos, un gos misteriós que udola de nit d'una manera esgarrifosa, i tot, resulta que aquests udols s'anaven desplaçant riu avall. Veureu com el senyor Camilo, Don Camilo i el senyor Pepone resolen aquest enigma i la sorpresa que s'emportaran. També, entre d'altres coses, podreu veure com resolen una bomba que es posa davant de la parròquia, una bomba que resulta que sembla un ou de Pasqua, i veureu com acabarà la història de la bomba. També podreu veure aquelles gallines que ponen ous amb l'emblema de la falç i del martell, en relleu. Els ous que surten amb aquestes imatges. Trobareu també problemes socials, vagues, trobareu partits de futbol, trobareu els mètodes expeditius bastant curiosos d'aquest capellà, trobareu mítings, trobareu un episodi molt graciós, perquè recordeu que aquest llibre és un llibre en definitiva humorístic, es pretén fer humor, es pretén caricaturitzar. Hi ha aquell episodi del capellà de Don Camilo que se'n va a banyar-se al riu. Suposo que fa uns anys això era una cosa bastant freqüent, avui en dia no crec que ho sigui tant.
I la tordera menys.
Exacte, doncs resulta que el capellà d'un Camilo se'n va a banyar-se al riu, es treu la roba i resulta que quan vol sortir resulta que la roba no hi és, i llavors es troba que ha d'anar despullat per aquelles camins de...
En Sant Francesc.
Això mateix. Però clar, resulta que camina i s'acosta fins a un camp de mines, i llavors ja aquí ja no explico res més. Realment trobareu coses molt curioses en aquest llibre, del qual ara mateix tornarem a repetir la referència, El petit món de Don Camilo, Giovannino Guareschi, en traducció d'Esteve Riembau, editat per l'editorial La Contravent, col·lecció Latitud Nord número 1, 306 pàgines i 20,90 euros.
El noticiari.
Bé, doncs comencem el noticiari parlant d'una notícia que volíem comentar la setmana passada i no vam tenir temps de comentar-la, però que crec que val la pena que l'esmentem, que és el fet que l'Ajuntament de Perpinyà va decidir igualar el francès, el català, el francès en la vida pública municipal. Va decidir el ple d'aquesta ciutat que el català fos llengua cooficial juntament amb el francès. Es va aprovar aquesta Carta Municipal de la Llengua Catalana que vol garantir la supervivència i transmissió del català al sud de França això segons la Malla, al sud de França, i assegurar la presència del català a la vida pública i social de Perpinyà. Diu que el text aprovat té com a referents legals diversos textos internacionals i la mateixa Constitució francesa, i el fet que els grups de suport al català de la Catalunya Nord han demanat que l'acord no es quedi en paper mullat. I precisament per això l'Ajuntament ha anunciat que vol que aquesta decisió també l'adoptin els 25 municipis que integren la Mancomunitat de Municipis de Perpinyà, una notícia de la qual ens hem de felicitar.
Bé, i parlarem tot seguit de l'homenatge a Manuel de Pedrolo a Aranyó als 20 anys de la seva mort. Durant 7 setmanes s'organitzen activitats vinculades a l'escriptor, coincidint amb el Premi Literari 7 Lletres. El 26 de juny de 1990 va morir a Barcelona l'escriptor Manuel de Pedrolo. Avui, 20 anys després, la seva vila natal, l'Aranyó a la Segarra, i la Fundació Pedrolo recorden l'aniversari amb l'espectacle Recital de Silencis a càrrec de l'escriptor Xavier García, especialista en Pedrolo. L'acte s'emmarca dins les activitats del Premi Literari 7 Lletres, que s'atorga des del 2006 en reconeixement a la figura de Pedrolo. El Premi 7 Lletres, que destaca 7 contes originals de tema lliure i que en la primera edició va guanyar Miquel de Palol, es dona el dissabte més proper al 7 de juliol. El premi va acompanyat de 7 setmanes d'activitats vinculades a Manuel de Pedrolo per diferents poblacions de la Segarra. Enguany, a més del recital de silencis, Xavier García també ha fet la conferència Manuel de Pedrolo, geografies d'una poètica, i s'ha organitzat una lectura pública de textos de l'autor, Pedrolo al carrer.
Bé, acabarem aquest noticiari comentant que des del 25 de juny fins al 25 de juliol a Caldes d'Estrac es produirà el Festival de Poesia, Poesia i Més 2010, i també comentarem que la Revetlla Literària de l'Ateneu Barcelonès va coronar Vicenç Pagès Jordà com a Premi Creixells, com el 39è Premi de Novel·la Catalana Joan Creixells, que ha estat per als jugadors de whist i per Empúries de Vicenç Pagès Jordà.
L'editorial.
Balanç de la temporada 2009-2010. Amb aquest editorial fem un balanç de la temporada perquè quan aquestes reflexions que farem ara, doncs, quan s'acaba la temporada d'aquest any, aquest curs, doncs val la pena fer un balanç del que s'ha fet. I ara ens hi posem. Després de la fita de 100 programes fets durant la passada temporada, hem continuat oferint una programació interessant i variada, sempre seguint els nostres objectius, de fer-ho parlant d'obres literàries escrites en català, ja siguin originals o traduïdes, i tenint en compte la perspectiva de gènere i la cultura catalana com a referent. I ara acabarem amb 146 programes emesos i preparant-nos per fer una bona celebració del programa 150, que serà a finals d'octubre. Hi ha dos fets que han passat a l'emissora des d'on estem emetent que ens han afectat directament. Una és la jubilació forçada del director Enric Molla i, simultàniament, l'abandó de l'emissora de la nostra tècnica de llavors, Esther Munger, personatges amb els quals vam tenir una fantàstica relació i que es van implicar a fons al nostre programa des del vessant tècnic i des del punt de vista personal. Ara, després del canvi, veiem que la situació va millorant de mica en mica. D'una petita desil·lusió que vam tenir llavors, ara va millorant de mica en mica. Tornem a tenir una bona tècnica, la Gemma Grau, amb la col·laboració tècnica de la Gemma Pasqual. Amb la qual cosa ens hem tornat a il·lusionar perquè ara sortim anunciats a la revista L'Actualitat de Baix Montseny i en algun altre mitjà escrit. També hi ha hagut algun canvi en l'aparellatge de l'emissora, tot i que convindria un canvi d'un ordinador de la taula de control que ja està caducat el que hi ha. I sembla que aviat se complirà una de les antigues, i dic antigues perquè fa més de 3 o 4 anys que ho demanem, aspiracions i compromisos del nostre programa amb la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Celoni, com és que es puguin penjar tots els nostres programes en una pàgina web de l'Ajuntament per tal que qui li interessi els pugui sentir i que es puguin baixar, tot i que amb algunes limitacions pel que fa al seu ús, perquè els programes, evidentment, són nostres. D'altra banda, el nostre equip segueix amb moltes ganes de seguir fent programes atractius i interessants, però ens agradaria que ens donéssiu la vostra opinió a través del telèfon 93 864 1221, del correu electrònic Tirant de Llibres, tot junt, @josuc.cat, i del Facebook, on tenim un grup amb el nostre programa i on, a part d'explicar què cal fer per connectar-se amb el que estem fent arreu del món, i de veure fotos i vídeos, hi ha totes les escaletes del programa. A més, totes aquelles persones que s'hi han apuntat reben un correu setmanal recordant que hi ha programa i que ja podran assabentar-se de què hi farem. Ja sabeu que el podeu trobar escrivint el nom del programa a la finestra cerca i clicant a sobre del nom quan surti. Acceptem que hem de seguir augmentant el nombre de corresponsalies perquè el nostre àmbit d'actuació són els Països Catalans. Però en un programa com aquest, que es fa a base de voluntariat, costa de trobar persones que setmanalment vulguin dedicar un espai del seu temps a preparar-se la seva intervenció i a sortir telefònicament durant 5 minuts per explicar-nos notícies culturals o literàries que es facin on viuen. Voldríem que hi hagués corresponsalies a Barcelona o al seu entorn, a Perpinyà i a la Franja de Ponent. Si algú que sent aquest missatge li interessa aquesta tasca o coneix alguna persona que estimi el nostre país i visqui als llocs indicats, us preguem que ens feu un correu a l'adreça següent, no la que m'ho ara, sinó la personal meva, que és jrubiral, amb u i amb b alta, acaba amb b, per tant, jrubiral@xtec.cat, xtec. I us asseguro que totes les ofertes seran ateses. Finalment, volem agrair a tota la nostra audiència, que va en augment, la fidelitat que mantenen tot sentint el nostre programa setmana rere setmana, i aquesta constatació és un dels elements que ens esperona a fer-ho cada setmana el millor possible. Ens tornarem a retrobar el dia 4 d'octubre. El Francesc, el Jordi, l'Empar, l'Antònia, l'Helena i jo mateix us desitgem unes bones vacances i a llegir, que ara és un dels millors temps per fer-ho.
Bé, i ja en el punt de comiat del nostre programa 146, l'últim d'aquesta temporada, recordarem un parell de dites. L'una és ben actual, les paraules se les endú el vent, diu la gent. I per què ho diuen? Bé, doncs per arribar a acords, perquè de vegades s'ha de fer memòria. Els romans deien en un adagi llatí: les paraules volen, els escrits romanen. I és això també un dels aspectes, o aquest és un dels aspectes que voldríem que es tingués en compte en relació al nostre interès per la lletra escrita. Francesc, com podríem acomiadar aquest programa?
Fins al mes d'octubre, que tingueu unes bones vacances d'estiu. A reveure.
Doncs a reveure, ens tornarem a trobar tots al mes d'octubre, d'aquest mateix any. Bones vacances.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Antònia Melis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. Que tingueu una molt bona setmana.